En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Ei, bona nit, amics i amigues de En clau de fraternitat.
Ja som aquí, ja ha arribat la nostra hora, les 11 de la nit, i el nostre dia, divendres.
D'aquesta manera, amb tu, Montse, que ens escoltes, compartirem mitja hora en clau de fraternitat.
I també amb tu, Pere.
I amb tu, Esther.
I amb tu, Jordi.
I, evidentment, amb tu, Lluís Antoñana.
Sí, sí, és clar, de la mateixa manera que també amb tu, Amparo Gómez.
I, per descomptat, també amb l'Antoni Pedragosa, que ens parla amb el cap i des del cor, sempre.
Doncs bé, l'escoltem? Som-hi. A tu la paraula, Toni.
Amb el cap i des del cor.
Avui volíem parlar de la solitud. Però per parlar de la solitud, això implica prèviament classificar els tipus de solitud que existeixen, perquè, evidentment, no és el mateix la solitud escollida voluntàriament que la solitud no volguda, o que diríem la solitud patida. La solitud escollida també té perfils diferents, perquè hi ha aquest tipus de persona que se li diu el single, que són una mena de gent que no es comprometen a res ni amb ningú, que viuen sols pendent d'ells mateixos, de les seves necessitats i dels seus capricis. I, en canvi, hi ha altra solitud escollida d'aquelles persones que es dediquen als altres, es dediquen a la ciència, es dediquen a la recerca, o aquells altres que la seva solitud o el seu celibat és un signe d'entrega total i absolut al servei dels demés. Després hi ha un altre tipus de solitud, la solitud no volguda, que també té diferents perfils. La viudedat. Quan una presència se'ns en va per sempre, comença una nova etapa de solitud que, amb el temps, va evolucionant. El dol es va apagant, però també les limitacions físiques cada vegada van creixent. Cada vegada es necessita més ajuda i no sempre la situació econòmica permet costejar aquesta ajuda. I quan passa això, les dificultats augmenten. El desordre de la casa també augmenta, les deixalles s'acumulen, es comencen a sentir males olors, el veïnat s'incomoda i cal mirar d'entrar a fer alguna cosa per a aquestes persones. Però les persones que estan en aquestes condicions senten una certa vergonya de que es vegi que viuen al mig d'un caos i no obren la porta a ningú. Però amb molta delicadesa se li ha de dir que se l'ajudarà, que se li posaran les coses més bé, se li posarà ordre, viurà molt millor. I això que he dit no és una cosa imaginària, sinó una cosa ben real d'una dona del barri que l'assistenta social ens va dir que estava realment en una situació crítica, aquesta persona. Perquè, a més, la solitud porta pors i desconfiances. Pors, això que hem dit abans, de que es vegi el mal estat de la casa, que es vegi el desordre. Por a que la portin a una residència que millor ella no vol. Por a que se li emportin les coses, amb una paraula, por al robatori. Per això, negociar l'entrada a casa d'aquestes persones que viuen amb aquestes condicions ha de ser una filigrana de delicadesa i d'estimació per crear un clima de confiança i d'amistat. Segurament que dificultats no faltaran, perquè la solitud també afavoreix les patologies mentals. Però quan es mira l'altre no per les seves limitacions, sinó per la seva dignitat, se'ns obren unes expectatives vitals inesperades. Feu la prova perquè val la pena. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
Fer voluntariat amb gent gran millora la vida de les persones.
És una oportunitat per treballar per un món millor, posant les nostres qualitats al servei dels altres. Col·laborem per fer la nostra ciutat més humana.
Heu escoltat les veus de les nostres convidades d'avui. Amb elles, amb la Conxita i la Montse, volem conversar aquesta nit.
Efectivament, és a dir, amb tu, Conxita, molt bona nit i gràcies d'haver vingut.
Bona nit.
I també amb tu, Montse de Moragas, molt bona nit, gràcies igualment.
Hola.
Amb tu i amb tu volem parlar precisament de amb tu. Ens heu d'explicar què és amb tu. Sabem que neix, és un projecte que neix lligat al Casal Loyola, però voleu que ens ho expliqueu. Qui vol començar?
Vale, doncs jo us explicaria primer què és el Casal Loyola. És una entitat sense ànim de lucre que té com a objectius promoure el creixement humà, social i espiritual de les persones, i d'una manera especial pels joves. I està inspirat en el carisma ignasià. Té la seu al carrer Balmes 138.
Ben cèntric, a Barcelona.
Molt bé, o sigui que hi ha una atenció especial als joves, adolescents, però penso que també a la gent gran, no? Perquè amb tu és un projecte dedicat a la gent gran. Per què? Per què cal vetllar per la gent gran? N'hi ha molta necessitat?
Doncs mira, aquest projecte va néixer de la voluntat del Casal Loyola de col·laborar en el barri on estem ubicats, que és l'esquerra de l'Eixample. Llavors ens vam posar en contacte amb els serveis socials del barri per veure quines necessitats n'hi havien, i van ser ells els que ens van parlar de la quantitat de gent gran que vivia al barri i que per problemes de mobilitat, per enfermedats, per soledat, doncs necessitaven, que podia ser engrescador, l'aportació de voluntaris que els ajudessin a caminar, a passejar,
a millorar
una miqueta el seu temps i la seva vida, no? I és quan ens vam posar les piles, vam començar a col·laborar amb ells, amb serveis socials, i ells, d'alguna manera, ens fan la detecció d'aquestes persones i nosaltres el que fem és aportar els voluntaris.
Mm-hmm. O sigui, un treball en col·laboració amb serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, sí.
Molt bé. I has anomenat els voluntaris, no? Quines característiques han de tenir aquests voluntaris? Que cal, no sé, habilitats...
Tothom pot ser voluntari? Sí. O ha de tenir unes característiques?
Sempre expliquem als voluntaris que el més important és capacitat d'escoltar. Són gent gran que passa moltes hores sols i tenir algú amb qui conversar és la seva gran aportació dels voluntaris. Altres valors com empatia, l'amabilitat, la simpatia... En definitiva, es tracta de tenir capacitat per establir una relació amb les persones grans, una relació que sigui efectiva i que els permeti als avis i àvies sentir-se respectats i valorats, i sobretot, estimats.
Mm-hmm. O sigui, això de la relació és la cosa, entenc, més important, però aquí, si parlem dels joves, jo el que veig així de moment que hi ha una diferència d'edat, no? Està clar, per definició. Llavors, això és un obstacle per establir aquesta relació o no? Vosaltres ho sabeu, no?
Doncs tenim voluntaris de totes les edats, però els joves que tenim, l'experiència és que connecten molt bé amb els avis, no? Els transmeten molta energia, molta alegria de viure, quasi sense esforç. Els aporten, igual poden jugar a cartes o al dòmino, els llegeixen si tenen problemes de visió, o els acompanyen a fer un passeig, no? Però els hi transmeten aquella alegria de viure d'una manera molt espontània i molt natural, no?
Això serà perquè, no sé, dic de la mateixa relació que els adolescents, joves, tenen amb els seus avis? No ho sé, no? Dic que no són els seus avis de sang, no? Però potser s'estableix un tipus de vincle d'aquest estil, no sé.
Doncs hi ha joves que els agrada la gent gran, especialment, no? Alguns perquè tenen el record d'avis que potser han perdut o no han pogut gaudir tot el temps que els hauria agradat, i d'altres perquè no els han conegut, els avis, i és com una manera de... Sí. De, bueno, de, potser de poder suplir, no? Aquesta relació que és tan enriquidora d'una persona gran, no? Perquè expliquen les seves experiències, i això és molt enriquidor també per la gent jove, perquè parlen d'èpoques de la vida que es vivia d'una manera molt diferent, i és molt interessant, no?
Fa molt temps que va començar el projecte, no sé si ho heu dit o
ara,
va passar per alt.
Ara fa 5 anys.
I com va evolucionant? Ha hagut una evolució des del començament, o la mateixa línia, o canvis? Quin seria el vostre balanç d'aquests 5 anys, per exemple?
Sí, home, us hem explicat des del principi com vam començar, i tot d'un plegat vam veure, o se'ns va proposar, també des de serveis socials, crear una xarxa col·laborativa. Hi havia diverses entitats en el barri que es preocupaven de la gent gran, i vam començar a treballar per crear sinergies al voltant de les persones grans. Actualment estem treballant amb el CAP del Clínic, amb el menjador social de Maús, amb Càritas, amb algunes parròquies com el Pilar, Sant Josep Oriol, i entre tots hem creat l'Eix Gran per donar una millor resposta a les necessitats de les persones grans d'allà on estem ubicats.
Molt bé, ho trobo molt interessant, això, no? Aquesta xarxa, de si heu trobat, no?, tanta aglutinar d'alguna manera, posar en comú en relació a aquestes entitats que, bueno, que totes volen fer coses per ajudar a la gent, i amb el nostre programa en clau de fraternitat, doncs per a poder coordinar això, no, també tindrà els seus reptes, no? M'imagino.
Ens ha portat de inicialment començar fent aquests acompanyaments a casa de les persones grans, de tu a tu, d'un voluntari amb una persona gran, allà organitzar algunes activitats més socials, més lúdiques, on poden, nosaltres els acompanyem fins a alguna zona del barri, i pues, i ara fa poquet han sigut la festa major del barri, doncs han organitzat algunes activitats bueno, per recordar com jugaven abans. Es va fer una paella popular que també que es va preparar i va agradar molt. I hem fet alguns concerts per ells, o sigui que intentem també, això també ajuda doncs, a que tinguin també relacions socials, que no siguin tan, no quedin tan aïllats.
Ja, perquè ara que jo sé això, jo penso a les residències, també hi aneu? O és concretament és a les llars, pel que esteu dient, no ho sé, Perquè allà, quan vas a una residència, trobes... La primera impressió, de vegades, trobes molta gent allà passiva, sola, que segurament també necessita, no?, aquest acompanyament.
A veure, és una línia de treball, i ens fa temps que ens ho qüestionem, i la intenció està en formalitzar-ho d'una manera
regular d'una manera, vaja.
El que sí que tenim casos de voluntaris que han començat anant a casa d'avis o àvies, que per alguna raó aquesta persona gran ha hagut d'anar a viure en una residència, i llavors els acompanyaments han continuat. El voluntari tot sovint hi diu, no, jo aniré a la residència, no vull deixar de veure, no tallen la relació.
Molt bé. I, no sé, suposo que la gent que ens està escoltant, vaja... Si li passa com a mi, que m'ha semblat tot això molt interessant, potser els agradaria participar en el projecte amb tu, fer-se voluntaris, com, no sé, aprofiteu per engrescar-los ja una miqueta més o dir-los com han de fer.
A veure, la manera de contactar és si entren a la pàgina web del Casal Loyola, allà hi ha la possibilitat, la informació i la manera d'oferir-te de voluntari. També poden anar directament al carrer Balmes 38 i allà pues, oferir, donar les seves dades, i a nosaltres ens podríem posar en contacte amb elles. No? Sí que jo el que els diria que posar al servei dels altres una cosa tan valuosa i tan maca com és el nostre temps, a més, qualsevol qualitat nostra, posar els nostres talents al servei dels altres, doncs això et fa feliç també interiorment, no? És molt...
Sí.
Bueno, jo que és més feliç el que don, no?, que el que rep, no?
Gratificant era la paraula que buscava, no?
Sí.
I recordeu alguna... Segur que teniu moltes experiències, però alguna experiència entranyable, particular, que recordeu així molt vivament?
Sí, sí, experiències n'hi ha moltes, i cada voluntari us explicaria la seva relació que té amb el seu avi, no? Però tenim des de voluntaris que s'han quedat a dormir a l'hospital quan la seva el seu àvia o àvia l'han ingressat per alguna urgència, fins a voluntaris que han portat pastissos d'aniversari per l'avi i l'avi o l'àvia diuen que mai m'havien fet ningú cap pastís.
Alguna festa amb guitarres. L'última recordo que aquella persona ja havia estat ingressat a una residència, llavors vam portar una guitarra amb una altra amiga i vam muntar com una festeta també allà per celebrar l'aniversari i, a més, celebrar-ho conjuntament amb tots, no?
Sí, sí. Conxita, volies dir alguna altra cosa, algun altre record?
No, ara mateix no.
No,
jo, sí, per exemple, tenim també un voluntari que ha creat com una petita xarxa al voltant de la seva àvia amb totes les persones que coneix aquesta àvia, sí. I tenim un WhatsApp col·lectiu.
Per els quan grups de WhatsApp serveixen també.
Sí, i quan a l'àvia li passa alguna cosa, doncs de seguida tots, doncs la seva amiga, el seu nebot, una boda, doncs estem assabentats.
Molt bé, molt bé. Ara m'estic pensant una cosa ja per anar acabant. La dimensió, no? Dic, l'acompanyament que feu, no? Té moltes dimensions la persona, no? I la dimensió espiritual, no? No sé, no? També està present. Dic, trobeu vosaltres que hi ha com un interès també en les persones que acompanyeu d'aquesta dimensió, d'alguna manera, de, no sé, per la transcendència, o comparteixen també, volen parlar d'això, no sé, us heu trobat?
Cada persona, cada avi o àvia que acompanyem és un cas particular, no? N'hi ha alguns que els encanta en aquell moment, que aprofita també la visita i potser doncs, els demanen que ens acompanyis a missa perquè ja fa molt que no he pogut anar, i es fa aquest acompanyament. I després hi ha les converses. Depèn de cada voluntari, també, de les inquietuds que el mou i de la història prèvia d'aquella persona gran, no? Però sí que ens agrada poder acompanyar i escoltar les inquietuds que aquella persona gran tingui, no?
És clar que és una atenció personalitzada, no?, podríem dir.
Sí.
Molt bé.
Tenim un altre que només li agrada jugar al dòmino i espera el voluntari per jugar al dòmino, i el voluntari, sortim al carrer, no, vol jugar al dòmino, no? I doncs, cada voluntari s'adapta a les necessitats i als gustos d'aquella persona gran, no?
És a dir, plorar amb els que ploren i riure amb els que riuen, no?
Això.
Fenomenal, doncs, fantàstic el projecte amb tu i el que ens heu explicat. Recordem que els interessats doncs contacten amb el Casal Loyola a través de la pàgina web o de l'adreça, carrer Balmes
138,
i allà esperem que creixin els voluntaris amb tu, no? I que puguem continuar compartint amb molts tus, no? el vostre projecte i l'acompanyament. Gràcies, Conxita.
Tant de bo.
Doncs ànim i endavant, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
El dia a dia de la fraternitat.
Avui el testimoni de fraternitat ens arriba des d'Argentina, tot i que ens l'explica en primera persona Urs, un suís que ha viscut allà durant molts anys. Aquesta vivència parla del seu compromís per viure l'Evangeli en el dia a dia, també quan costa una miqueta més. El nostre tècnic de so, el Toni Huguet, fa meravelles amb els cables, però avui no podem arribar a sentir directament la veu de l'Urs, i per això, Lluís, què et sembla? Li prestes tu la veu?
Home, el meu accent suís, no sé
si... Ni suís ni argentí.
Ni argentí, però bueno, de tota manera, el que importa és la vivència, que
exacte,
em sembla molt maca, i que ara mateix doncs, l'explico, eh? Doncs diu així... Diu, la sala d'espera de l'ambulatori estava plena. Hi havia només dues cadires buides. Una al costat d'una senyora molt elegant i l'altra prop d'un senyor del qual provenia una olor molt forta. La seva roba manifestava una higiene molt eficient. Potser era allà dins per protegir-se de l'intens fred que feia fora al carrer. El meu primer impuls va ser el de seure al costat de la senyora, perquè realment aquella olor em produïa nàusees. Bé, no obstant això, no vaig poder evitar pensar que si Jesús està present en cada proïsme, de segur que també estava en aquell pobre. Llavors, no hi havia excuses. El meu lloc era precisament al costat d'ell. Aquella era la persona que jo havia de preferir, justament pel seu aspecte impresentable, perquè era un descartat. Bé, em vaig asseure allà, al seu costat, vencent el natural rebuig que sentia. I tot això sota les mirades meravellades de la gent. Immediatament, aquell home va començar a parlar-me. Oh, quin suèter més bonic que portes! Oh, quins pantalons més macos! Que bonic seria que jo tingués una roba així! Quan va començar a tocar els meus pantalons per apreciar-ne la qualitat i a parlar amb més entusiasme de la meva roba, haig d'admetre que vaig començar a sentir-me incòmode. Tot això la gent es mirava, esperant la meva reacció. Llavors em vaig dedicar completament a ell, tractant-lo amb dignitat, sense jutjar-lo, veient en ell un germà. Importava poc si el que m'explicava de la seva vida era cert o no ho era. Era el de menys, això. Jo comprenia que ell necessitava que algú l'escoltés, el valorés i el fes sentir important. Jo tractava de no prestar atenció al fet que, quan parlava, la seva saliva sortia disparada sobre la meva roba. Bé, la veritat que sentia que aquell esforç entrella d'una forma de viure còmoda i que d'aquella manera estava estimant la persona. Li vaig proposar de veure'ns l'endemà per prendre un cafè. El meu amic, el meu nou amic, es va quedar sorprès i content. Bé, aleshores em van cridar pel meu nom, vaig entrar a la consulta mèdica, i quan vaig sortir, el meu pobre ja no hi era, havia desaparegut. A la sala d'espera, ja gairebé buida, quedava només la senyora elegant, que se'm va acostar amb un bonic somriure. «Disculpi si em molesto», em va dir. He seguit tota la conversa que mantenia amb aquell senyor. M'ha semblat que la seva paciència no tenia límits. Jo hauria volgut fer el mateix, però no tenia el coratge de fer-ho. He escoltat cada paraula seva i semblava que vostè estava interessat de debò en la conversa. Quan vostè ha entrat a la consulta, el senyor s'ha aixecat, ens ha agraït la paciència i ens ha dit: «Ell sí que és un amic. Mai l'havia vist abans, però m'ha estimat de veritat. Per ell, sóc de veritat una persona important». I després se n'ha anat. «Si us plau, digui'm, per què ha actuat vostè així amb ell?» Li vaig respondre que sóc cristià i que vull estimar i servir cada proïsme, especialment aquells que més pateixen, com faria un pare amb el seu fill. La senyora es va mostrar sorpresa. Va reflexionar una mica i després, somrient, em va dir: «Si viure com a cristià significa això, potser puc retrobar-me amb aquella fe que vaig perdre fa molt de temps». Bé, l'endemà, naturalment, vaig anar a prendre el cafè amb el meu nou amic, com li havia dit. També li vaig portar una mica de roba neta. Quan es va acomiadar, em va abraçar. Entre llàgrimes, em va confessar: «Feia temps que ningú em tractava com un ésser humà que té necessitat d'afecte i d'amor».
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre a les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93 409 2777.
escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Doncs bé, els nostres oients diuen la seva. Hem tingut ressons, tant sigui en directe, de persones que hem trobat, que coneixem, o també a través de diferents canals, no?
Sí.
I de lluny, també, em sembla, no? Però...
També de lluny. De la setmana passada, el programa que vam entrevistar a Pilar Rizabalaga i que van conèixer una mica més Mèxic i la Ciutadella del Diamant, sabem que l'han escoltat allà mateix, perquè, clar, no hi ha fronteres. Hi ha... Entre la ràdio a la carta, per internet, etc., doncs també allà l'han agraït, el programa. Sí,
arriba tot arreu realment, no? I bé, realment, com deia, no tothom l'ha escoltat en directe, molts han diferit, però també vol dir que moltes persones també, que no són oients habituals del programa, també l'han escoltat, no?
Clar, sí, perquè quan, clar, és normal, entrevistem a una persona i els seus amics, etc., entren una mica d'una manera especial en la roda de conèixer el programa. Aquestes coses que ens heu dit les agraïm molt i ens ajuden a participar en equip, en comunitat, amb en Clau de Fraternitat.
L'últim minut.
Un minut més, l'últim, amb la píndola final. Un micropensament per viure. Digue'ns, Lluís.
Bé, doncs diu així... Tenir un amor sempre nou. Tenir un amor sempre nou.
I el comentari de Chiara Lubick, escrit l'any 2006, diu així.
L'amor és el que ens mou, el que ens suggereix com respondre a les situacions i a les opcions que hem de prendre. És l'amor el que ens ensenya a distingir. Això està bé? Ho faig. Això està malament? No ho faig. És l'amor el que ens impulsa a actuar en funció del bé de l'altre. No som guiats des de fora, sinó per aquest principi de vida nova que l'Esperit ha posat dins nostre.
Tenir un amor sempre nou.
Sí, tenir un amor sempre nou. Amigues, amics, bona nit, fins divendres.
A les 11 de la nit. Adéu-siau.
Has escoltat En Clau de Fraternitat.